A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I com que vivim en un món on passen moltes coses, el que ens ha sorprès des del punt de vista literari és una informació que apareixia El Mundo fa 4 dies. En moltes ocasions hem parlat amb la Rosana Lluch del Petit Príncep. Doncs el Sindicat Andalús de Treballadors ha editat una versió en andalús. Així literalment la defineix del Petit Príncep. Poca broma, perquè la traducció al suposat andalús l'ha feta un antropòleg, l'antropòleg Jesús Porras, que era antic regidor de l'Ajuntament de Mijas. El llibre es ven, i es ven al preu de 15 euros. Són 93 pàgines d'una traducció arándaro de El Principito, El Principito amb zeta. I es poden imaginar com comença el llibre. O invitamo a la presentación del libro clásico del Principito en su traducción al andalú por el antropólogo Juan Porra, arremetiendo, y això segueix així, a les 93 pàgines del llibre. No cal que els diem que escriptors de tota mena, literats de tota mena, han tirat en bala quan han vist que s'ha editat i que es ven això, aquesta traducció a l'andalú o al suposat andalú, perquè ja ho saben que depèn d'on vagin d'Andalusia, l'andalú és d'una manera o és d'una altra, i així ens hem quedat nosaltres de pasta de boniato després d'aquest Sant Jordi, que ha tingut altres articles de reflexió sobre si això de Sant Jordi, però tampoc no és nou, és una mica un petit circ on determinats escriptors ja literalment hi renuncien a participar-hi. Rosana, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
En tenies constància d'aquest El Principito en andalú?
No, estic asseguda, no. Sort que estic asseguda.
Doncs, i això que he llegit un text que hauries de llegir tal i com està escrit, que és literalment com si llegíssim allò un text fonètic, doncs literalment això, un antropòleg que s'ha atrevit a fer una traducció i un sindicat, el Sindicat Andalús de Treballadors, que s'ha atrevit a posar-ho a la venda. I el que és més, la portada del llibre és una portada absolutament idèntica a l'original, El Principito, i Antoine de Saint-Exupéry a la capçalera. Vaja, que no sabem si això es pot fer massa o no, però...
No gens.
No gens, eh?
No, clar.
No gens.
No, perquè hi ha uns drets d'autor.
doncs espero que els hereus de l'autor no vegin això, perquè si no sé, sí, en fi, un dels llibres més populars del món, traduït a arandalú. Deixant de banda...
No, és que a més a més els drets de publicació d'aquest llibre, ara aquí, tant en català com en castellà, només els té una editorial, Salamandra. O sigui que suposo que ja està actuant.
Doncs suposo que algú
suposo
deu...
Suposo que ja deu estar actuant, no sé, perquè és clar. Bé.
No, l'article és per llegir-lo, perquè literalment presenta fragments allò reproduïts del llibre El Principito en andalú, la traducció sevillana que indigna les redes. I ja, com poden suposar, tuits d'alguns escriptors, Arturo Pérez Reverte diu textualment que recomana molt assistir a la presentació perquè es va fer una presentació pública d'aquest llibre. I Arturo Pérez Reverte diu: conviene saber lo que nos espera o lo que estamos teniendo ya. Això és el que diu Arturo Pérez Reverte en el seu perfil de Twitter a partir de, doncs, precisament d'això, de la presentació pública d'aquesta, no sabem si dir mitja broma o broma sencera. A casa nostra, aquest Sant Jordi, Rosana, ha estat un Sant Jordi, en fi, que ha trencat totes les xifres, eh?
Sí, ha estat un Sant Jordi especial, ha estat un Sant Jordi llarg, s'ha de dir, perquè les xifres que s'estan donant són xifres també de que penseu que aquest any, si recordes, hem dit que era un Sant Jordi llarg perquè les llibreries celebraven Sant Jordi dissabte i diumenge, malgrat que només es posava parada el diumenge i se sortia al carrer el diumenge, almenys a la majoria de ciutats, a no ser que doncs algú s'hagués posat d'acord amb l'Ajuntament, sí. I hi han poblets que doncs surten 3 o 4 dies, mm-hmm. etcètera, però normalment només és el diumenge.
En altres llocs s'havia fet descompte durant tota la setmana, també?
Sí, però vull dir, el gremi autoritzats, perquè ens va vindre una autorització del gremi per poder fer descompte dissabte i diumenge.
Doncs
amb l'advertiment de que vigiléssim de que es podria presentar qualsevol inspector sabent que no es podia fer descompte altres dies.
Doncs nosaltres, gairebé nosaltres asseguraríem que havíem vist descomptes abans d'arribar dissabte i diumenge.
Suposo que un 5% sí, un 5% sí es pot fer, però un 10%, que és el descompte del dia del llibre, no es pot fer.
Uh-huh.
Perquè hi ha una llei del llibre que ho prohibeix i que, evidentment, doncs hi ha qui ho vigila, no? O sigui, tenim inspectors al carrer que ho vigilen. Vull dir, de fet, hi ha hagut poques vegades que hagi passat, però han passat coses grosses, o sigui, denúncies que han anat a llibreries, no? I per això, s'han fet amb un tiquet que deia un 10% de descompte i han tingut multa.
D'acord.
Però vaja, De fet, aquest ha estat un Sant Jordi llarg per això, no? Perquè, doncs, també era especial, si recordes, veníem d'una Setmana Santa, o sigui, i el cap de setmana, com que ja començava la gent que faria tan bon dia, etcètera, etcètera, doncs alguns es preparaven per marxar i, per tant, doncs ja celebraven Sant Jordi, diguéssim, comprant-lo abans.
Mm-hmm. Les previsions dels més venuts en resposta al que s'esperava, no?
Sí, jo crec que sí, més o menys sí, eh? Jo diria que així de... Bé, sempre hi ha alguna sorpresa, massa sorpresa no, és a dir, si no hi havia llibres no podia ser que n'hi haguessin, o sigui, no n'hi havia, punto. Carles Capdevila ja va venut el llibre a través del diari,
sí.
Per tant no hi havia prou llibres, ja n'hi ha hagut després, el Quim Uns havia fet el mateix, per tant, bueno, ell no, eh? Vull dir, la Vanguardia havia decidit, doncs, fer una edició per la Vanguardia i això volia dir que no hi havia prou llibres ni manera de que arribessin a les llibreries amb quantitat suficient, però vaja, tret d'això, jo crec que tothom ha tingut molts llibres, hi ha hagut molts llibres, i jo el que sí he lamentat és que hi havia massa autor amb massa obra, i això volia dir que quan la gent s'esbralla per això de les llistes dels més venuts i tot això, hi ha molt poca diferència, del 1 al 2. I el 2 al 3, saps què vull dir-te?
Sí.
Que són llistes que sí, són llistes que són les que hem fet tothom i les que surten de l'ordinador i que diuen, bueno, doncs aquest és... Però quan ho mires tu, detingudament, veus que, clar, no és allò de dir, per exemple, no, quan sortia el Ruiz Zafón era el primer i... Al cap de molta, molta diferència, dèiem, sí, però és que el segon va a molta diferència del primer. Ara no, eh? Per què? Home, perquè teníem en català, si recordes, és que, esclar, hi havia tots els autors que possibles i per haver a sobre la taula.
Mm-hmm.
Des de, clar, hi havia el Xavier Bosch, Rafael Nadal, David Cirici, el Pau Cerós, la Clare Santos, és que n'hi havia moltíssims, moltíssims autors. Clar, això vol dir que s'ha hagut de repartir la cosa.
I així ha estat, no?
Així ha estat. O sigui que... Però bueno, que hi ha hagut també qui que s'ha enfadat i ha dit que això és una cosa mediàtica i que ja no... L'Andreu Martín va dir que no anava amb ell, això sí. De el llibre i tot això. Bueno, això també passa perquè... Passa més a Barcelona ciutat que als altres llocs. Això també s'ha de dir, eh? Perquè, esclar... La gent aquí no cal que corri per cap signatura que no m'hi ha, vull dir que no, saps? Llavors, també les editorials ens van proposar de venir un altre dia i tant les editorials mm-hmm. van dir que no, perquè, clar, que vinguin un dimarts, quan el dilluns és Setmana Santa, ha estat Setmana Santa...
Està clar, no té massa sentit tampoc,
no
eh?
No té sentit, no? Perquè tothom treballa i sí que allò que deia en Vicenç, que el dia de Sant Jordi, malgrat que et siguis treballant, si és un dia de cada dia... Tu t'ho montes i tothom ho entén,
sí,
que
sí.
Sortis una miqueta abans.
I en el fons tothom també té, no sé si dir, un cert compromís implícit
sí,
de complir d'alguna manera.
Sí. Llavors, clar, el dia de Sant Jordi és el dia de Sant Jordi, caigui qui dia caigui, i aquest any ens va caure doncs amb diumenge després de Setmana Santa, i a més, jugant qui jugava, a la tarda. Vull dir que, i això sí que es va notar, s'ha de dir, Es va notar a l'hora de tancar, que es va tancar més aviat.
Mm-hmm. Però en qualsevol cas, el dia va ser un dia de multituds,
Sí, esplèndid, a més, esplèndid, de multituds, de... a moments, doncs, agobiant com sempre, perquè era agobiant com sempre, i, bueno, jo crec que ha estat una altra vegada una jornada espectacular.
Mm-hmm. Alguna sorpresa inesperada, tant en positiu com en negatiu, si és que n'hi va haver, o veritablement... la previsió es va encertar de ple, o va haver alguna sorpresa en el sentit de que et creies que algú aniria millor i et creies que algú aniria pitjor?
Home, la veritat és que mirat els últims dies, i al començament pensaves, bueno, aquest arrasarà, no? Problema, no ha arrasat, no perquè d'això, és perquè és que hi havia masses, és a dir, clar, perquè també hi havia el Ruiz Zafón i el Falcones,
sí.
Clar, hi havia autors que encara no havien tingut allò que parlàvem tu de que no havien tingut el seu Sant Jordi,
mm-hmm.
I jo crec que ha sigut moderat el seu Sant Jordi, moderat, però per això, per això mateix, perquè n'hi havien tants.
D'acord.
Que és difícil, i jo sí, el que he vist, doncs això, no? que jo pensava que el Javier Bosch ha vengut molt, vendria més encara.
Ah, sí?
Sí, però és clar, és que... No, i llavors veus i fas la quiniela i dius, és que com vols que... Vull dir, és que clar, llavors hi havia algú que no havia de vendre res, perquè és clar, si tens la Pilar Rahola al costat, el Rafael Nadal, saps allò? Vas mirant i dius, clar, si aquest hagués vengut més és que algú s'havia quedat sense, perquè tants tampoc no n'hi ha.
D'acord.
No hi ha tanta gent per comprar llibres.
Perquè, de fet, i no sé si en més d'una ocasió n'havíem parlat o no, es compra de llibre en llibre o no? O quan hi ha tanta oferta, també a vegades es compra de dos en dos.
Jo crec que es compra... Estem en una època que es compra de llibre en llibre,
De llibre en llibre.
De llibre en llibre, I ja sí que el típic que diu compra per tota la família, no? O que se'n compra dos perquè així ja els té, no? Però jo crec que és més aviat... el dia de Sant Jordi és de llibre en llibre.
Sí. És clar, està molt bé, Però davant d'aquesta oferta i d'aquesta oferta de qualitat és molt injust, això,
Sí.
És una mica, és una rifa, això,
Per això et dic, que jo per mi, però esclar, vull dir...
No,
és decisió nostra.
Està clar, ho ha portat tu.
Però sí que jo ho hauria fet diferent, perquè esclar, ara mateix, jo li deia a un editor l'altre dia, i ara què? Fins al setembre? Bueno, no és cert tampoc, però és que no... Vull dir, sí... Gent així que ven tant, o que podia vendre tant, perquè evidentment el màrqueting també està al darrere, etc, han sortit tots alhora. Tots alhora. I llavors, clar, és el que tu dius, és injust, perquè és una rifa.
Esclar, no per de noms que has dit, O s'agafa Xavier Bosch, o Carles Capdevila, o Quim Monzó, o Pilar Rahola, o Rafael Nadal, o Care Santos, molt bé.
Sí,
doncs,
sí.
I els que s'afegirien.
Oblidem el llibre de contes del Jaume Cabré.
També.
Alhora, saps? Vull dir que...
Clar.
Clar, és que...
Per allò dir, tant... Entre tant...
Clar, el Falcones i el Ruiz Zafón... Bueno, és que el Falcones i el Ruiz Zafón... Però, esclar, també estan a la taula. És que, esclar, és...
Entre tanta gent bona, què fem?
Què fem? Vull dir, saps?
Sí, sí.
Ja sense...
I aquí no hem ficat la derivada de Pàtria, que també ha estat un llibre de Sant Jordi.
Pàtria ha sigut un llibre venudíssim, i llavors també dèiem els catalans, però clar, tenim Pàtria, després teníem Tierra de Campos, vull dir, esclar, és que teníem un munt de gent, saps? Vull dir que clar, el David Trueba també traia el llibre nou, l'acabava de treure.
Sí, això és allò de... No es canviarà res, però la...
Teníem el Javier Cerca. És que, la
dissort de la llibretera.
No, és que no. Vull dir, saps? Sí. És que tu miraves i pensaves, és que a mi em posarien en un problema. A mi. Clar, tu tens tants. I fa, això ha sortit entre febrer, març, abril, anem a suposar que t'han comprat un, però és clar, tens... Només per dir tres autors en castellà. Per dir-me tres, Només també Javier Cercas, el Fernando Aramburu,
sí.
I el David Trueba. Anem a suposar que només en diem tres,
Sí.
ja en tens tres.
I no pensem en res més.
No pensem en res més.
És a dir, o pensem en els autors en castellà o en els autors en català, perquè si pensem
bueno,
en els dos ja anem de compradors.
Ja està.
I llavors ja s'han acabat el... Vaja, ja hem fet saltar la banca, ja la primera de canvi.
Eh? Exacte mateix, ja hem fet saltar la banca. I traducció ja no t'ho parlo, eh?
Vull dir, no, està clar.
Autor de fora ja no. Clar, és que això és...
Vaja, que acabarem com cada any. Senyores i senyors, hi ha un munt de llibres bons,
sí.
Encara els estan esperant. En algun moment o altre, si Sant Jordi us ha despertat el poquet i veuen i, en fi, i s'hi senten amb la necessitat, que sàpiguen que hi ha una collita tan bona que en qualsevol moment de l'any poden anar a buscar el que vulguin perquè serà bo.
Exacte.
I ja està. I clar,
ja està, I diguem... No hem parlat de cap novel·la policiaca, eh?
No, ni una, és cert, també, ni una.
I també tenia el seu públic, és que clar...
Tot l'any parlant de novel·les policiaques, sí, i aquest Sant Jordi, ni una.
Ni una, eh?
Rosana, per on podem començar amb el que queda?
Bé, doncs mira, podem començar per la reedició que acaba d'arribar. Dic reedició perquè això ja es va editar. Feia anys que no hi era, però ja es va editar. I és un llibre que té molt de sentit que el tornin a editar. Havien fet l'última novel·la de la Margaret Atwood i ara ens treuen El cuento de la criada, de la Margaret Atwood.
Uh-huh.
És un llibre fonamental a la seva carrera, diguéssim, però també fonamental pel que parla. I és un llibre realment per apuntar-lo, un altre a la llista per dir aquest també me l'haig de mirar. Per què? Home, perquè és que estem parlant d'una novel·la en la que l'autora ens porta cap a un món, cap a un estat, diguéssim, en el que, emparant-se una mica amb aquesta possibilitat de que hi pot haver un atemptat terrorista, hem assassinat el president dels Estats Units i llavors la majoria del Congrés, diguéssim, s'instaura amb aquella idea d'un règim una mica d'allò, teocràtic, així,
uh-huh.
Tornant cap a... amb els valors, Valors. I llavors això es converteix en una república, la república de Gilead, Bé, i en aquesta societat quins valors tenim? Bé, no, doncs, imagina-t'ho, La dona passa exclusivament a ser la persona que procrea. Per tant, el que és important d'ella és això, que sigui fèrtil.
Uh-huh.
Si no, doncs el seu destí està...
Condemnat, vaja.
Condemnat, vale? I, clar, no té ni cap dret, ni cap valor, res de res. O procrea, o diguéssim, si es nega, la poden executar públicament, o bé doncs la desterren en un lloc en el que doncs està ple de residus tòxics. Només et dic això. Llavors, clar, aquí la personatge, el nom de la protagonista és l'Offred, i l'Offred no és realment el seu nom real, perquè Offred,
Sí.
És a dir, que pertany a algú. I llavors, a partir d'aquí, doncs, que és el nom del seu comandant, per dir-ho així, se l'obliga a tenir relacions amb aquest comandant, ella tindrà sort, vale? Perquè el comandant d'amagat la deixarà llegir, perquè l'únic que no poden fer amb algú, o sigui, el poden doblegar, però el que no poden fer és que ell, la persona, pensi per si mateixa, encara que no pugui fer res.
Uh-huh.
Bé, el que ella pensa doncs amb l'altra vida que tenia, amb el seu marit, amb la seva filla, però ara està condemnada a estar aquí i a mantenir relacions sexuals amb aquest comandant i, a més, en presència de la seva dona.
Caram.
Una cosa com a molt... una obra, com si diguéssim, de ciència-ficció, sembla ciència-ficció, però, en definitiva, també pensàvem una mica que 1984 seria una obra de ciència-ficció i cada vegada veiem cada vegada més que molta ciència-ficció no és, Doncs això, és una obra de capçalera, una obra en la que diguéssim que el govern sembla ser que sigui un déu, no? I els Estats Units es converteixen, doncs això, en un estat que es diu Gilead i dir que és una teocràcia real.
Així hem començat amb El cuento de la criada de Margaret Atwood. Per on seguim?
Per on seguim? Pues podíem seguir per una obra de Javier Reverte, que també era esperada, perquè ja sabíem que ho publicava novel·la, en aquest cas, però ben bé novel·la és novel·la, però està escrit com una novel·la, però en definitiva no és una novel·la, perquè Banderes en la niebla, ens parla de dos personatges. Ens situem a l'any 36, ens situem a la Serra de Jaén, evidentment hi ha un enfrontament, evidentment, de les dues forces en aquell moment, però tenim dos personatges, el José García Carranza, que li diuen el Gaveño, que és un torero d'aquells de Sevilla, un torero amb tot, falangista, que li agraden les dones, que des de bon començament ell ja s'uneix als sublevats i participa, saps, amb tota...
Vaja, un militant.
Un militant. I després tenim un altre personatge. El personatge és el John Confort, que és el besnet del Charles Darwin. Qui és ell? Pues, bueno, ell és un poeta, un home de lletres, que, així en plan romàntic, es converteix en un... Bueno, s'allista a les brigades internacionals i ve cap aquí. Llavors, és això, és la biografia d'aquests dos personatges que es trobaran, dos personatges que ens presenten les dues cares també d'aquest conflicte que tots encara arrosseguem, no? El d'aquesta Espanya, doncs, de valors del passat i d'aquests joves que venien per ajudar i que venien a lluitar per deslliurar-nos aquí a Espanya.
Banderes en la niebla, de Javier Reverte.
És una obra diferent del que teníem, perquè doncs ve de la mà de Javier Reverte, que normalment ens presenta sempre més llibres de viatges, també, però com que també en fa força sobre la guerra, aquest és una espècie de ficció, però no ficció, en ficció.
D'acord.
Banderes en la niebla.
D'acord, hem començat amb ficció de futur, i hem seguit amb ficció basada en fets reals, òbviament, del passat, i ara...
Bueno, doncs els que els agradi doncs una mica així, no sé com dir-ho, sí, una mica de fantasia realista, diguéssim, ens podem adentrar amb el Joe Hill. Els entesos, el Joe Hill ja té nom, ell vol tenir nom propi, Joe Hill, no que diem que és el fill de l'Stephen King, però ell ja, doncs ja... de fet que ja ha fet bastantes obres i en aquest cas ens porta Fuego. I Fuego és només per aquells amants de, ja et dic, de novel·les grans, perquè té això, deu tenir quasi 800 pàgines, és una obra de, 800 pàgines, i és una obra d'aquelles, doncs, d'endinsar-se. És un foc, és com una plaga, vale?, que s'extés, però és una plaga que els metges li diuen... Tricòcifon, Draco incendia. És com una escama de drac que t'apareix per la pell,
sí,
i comença a atacar-te tota la pell amb taques negres i daurades. I després, quan ja tens tota la pell tacada, doncs esclates com si fos foc.
Rosana, quin, avui quin panorama, eh?
Sí, sí, ja ho veus, eh? Vull dir... el que passa és que aquella, el cuento de la criada és més aviat doncs un panorama, bueno, que no tan
sí, això, sí,
però que fa, no sé, és com quan comences a llegir i dius, ostres, a veure, 1984, aquesta senyora ho va escriure el 85, aquesta obra, es torna a publicar ara, l'Orwell, el 1984, em sembla que era l'any 47 més o menys que ho publicava, i estem tenint un Gran Hermano horrorós, doncs així que, no sé, vull dir, són gent com molt visionària, però aquest no, aquest ens ho fa així de cop i ens vol dir que, bueno, que un món que s'acaba, perquè esclar, no, és que no troben l'antídot per tot això, I llavors tenim una infermera que està embarassada, però és que ha vist un munt de gent encendre's, I bueno, ara resulta que li comencen a recórrer la pell també les taques amb ella, Bé, hi ha un caos, es volen els contagiats els volen treure, diguéssim, apartar una mica, diguéssim, fer una societat d'infectats i una altra de no infectats, i en definitiva hi ha un personatge que sembla que estigui entre totes les... quan veuen a l'hospital incendiat, hi ha un personatge allà que sembla que amb ell no li passa res. És com si amb ell no, el foc no li fes absolutament res. Bueno, si voleu això, una obra així d'intriga, d'acció d'aquestes, de patir una mica, doncs Fuego, del Joe Hill.
És una...
que ja hi ha gent que l'estava esperant.
És un argument gairebé cinematogràfic, però allò a la directa,
Sí, sí, en directe, però es fa... ho ha de fer bé, perquè són 800
pàgines.
Pàgines.
És, com es deia la Rosana, Joseph Hillstrom King, Joe Hill, el fill de Stephen King. O sigui, no sabem si en la tradició del seu pare o no, però en qualsevol cas, 44 anys té Joe Hill, la novel·la Fuego, 800 pàgines. I amb què acabem, Rosana?
Ens acabem amb una que no té res a veure amb tot això. No sé si tothom recordarà una obra que es deia, de la Tracy Chevalier, que es deia Joven de la Perla. Era una obra en què se situava en l'Amsterdam del segle XVII, més o menys, i ho dic perquè recordaran aquesta obra, quan llegeixin aquesta veuran que té alguna similitud amb això, perquè ens situa a la mateixa època. Es diu Azul de Medianoche, i és de la Simone van der Boek. Què fan aquesta novel·la? Doncs aquesta novel·la és una novel·la en què se situa a l'Holanda, d'això de mitjans del XVII, que és el segle d'or d'ells, no? És aquell temps que hi havia el Vermeer, el Rembrandt, que molta color a la pintura també, que comença a sortir color a la pintura, evidentment la campiña, que fa que Holanda sempre és un lloc de molts colors, i en una granja hi ha un personatge que és la Catherine, que és una noia pobra, va néixer pobra, criada pobra, i ara viu amb un home, està casada amb un home, i molt infeliç, evidentment, i pobra. Però els temps potser han canviat una mica per les dones, i es troba que es queda vídua, i la Catherine decideix que hi ha arribat el seu moment, ha arribat el seu moment d'enfrontar-se per si mateixa a tot allò que l'envolta, a tot el món, i decideix marxar des del camp cap a la ciutat, cap a Delft, i allà en principi potser a Amsterdam, i comença per Amsterdam i acaba a la ciutat de Delft, perquè el que li interessa a ella és les fàbriques de ceràmica. Evidentment és una dona que vol el seu destí, i el que veiem és una mica aquella precisió que tenia la joven de la perla, torna a ser una mica el mateix tema en aquesta, una novel·la en el que l'art, aquesta necessitat de bellesa també surten en aquesta novel·la històrica.
Doncs anem a fer un repàs, perquè avui hi ha hagut d'alguna forma novel·la històrica repartida en diferents vessants. El cuento de la criada de Margaret Atwood, aquesta història que ve a partir de l'assassinat del president dels Estats Units i com els Estats Units acaben, diguem-ne, convertits en la República de Gilead, en una república amb tots aquells valors que mai voldríem que es posessin sobre la taula, entre ells el de mantenir la dona estrictament com un objecte per la fertilitat i poca cosa més. El cuento de la criada, de Javier Reverte, una aproximació a la Guerra Civil Espanyola a partir d'un episodi al 1936 a la Sierra de Jaén entre José Carranza, un torero de la Falange de cap a peus, i John Cousou, el besnet de Charles Darwin, un brigadista internacional. Delfín de Stephen King, ho hem dit fa un moment, Fuego. Joe Hill signa aquesta novel·la de 800 pàgines a partir d'una epidèmia, d'una plaga que afecta a la humanitat i que primer fa aparèixer unes escates a la pell de tothom i acaba tothom cremat, inflamat pel foc, menys una persona que sembla que no li afecta i que es mostra immune davant aquesta circumstància. I finalment, de Simone van der Boek, Azul de Medianoche, novel·la ambientada a l'Holanda del segle XVII a partir de la història d'aquesta noia pobra i infeliç, de la Catherine, que marxa del camp, se'n va a Amsterdam i va parar a Delft, a la pàtria de la porcellana, a la pàtria de Vermeer. qui vulgui un vessant, diguem-ne, molt líric, molt artístic a aquesta història, li pot agradar Azul de Medianoche. En 15 dies tornem i la Rosana ens acosta altres novetats literàries que hagin arribat a la llibreria. Rosana, fins d'aquí 15 dies, bona lectura.
Bona lectura.